Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aquest Nadal, gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes. Caldo de Nadal Aneto. 100% natural, de veritat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesan.
Molt bon dia, lesaneros, formuleros, benvinguts a Fórmula Lesan, amb una energia increïble. Comencem el dia, Edu Mutante, com estàs?
Bon dia, Albert.
Com va anar
bon
el doble bolo d'ahir?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Amb els publicistes vas estar bé?
Sí, sí, a més vam tenir públic de luxe amb el David i el Sergi.
Molt bé, molt bé. És a dir, que vas anar a fer un bolo pels creatius publicitaris, que són les persones més creatives de Catalunya, vaja.
Sí, eren els premis als creatius de l'any a Barcelona, amb les seves agències i les seves campanyes de publicitat. I jo era el mestre de cerimònies i vaig entregar els premis.
Molt bé, molt bé. Doncs vas necessitar energia, suposo que anaves carregat.
Sí, sí, sí. A més,
d'energia verda, oi?
Vam acabar una mica tard, després vaig marxar corrents cap al Llantiol, que teníem també funció, i al final de la nit, sí, sí, em vaig endullar a Factor Energia, que em recarregués una mica per estar avui bé.
Exacte. Doncs nosaltres ja ens hem passat a Factor Energia, vosaltres ho podeu fer, ho dic seriosament, amb una trucada de telèfon i sense paperassa, trucant al 900 850 000 o entrant a factorenergia.cat, 900 850 000, estalvies un 12,5% a la factura de la llum i un 10% a la factura del gas. Així que amb una sola trucada, 900 850 000, com va fer també el Sergi San Pedro ahir. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
Per cert, Albert, que al teatre va venir la Loli Peñalver, que és una oyenta de Terrassa.
Ah, molt bé.
Que ens escolta quan pot, perquè treballa al Museu de Terrassa i està ja amagadeta amb els auriculars.
Doncs la saludem des d'aquí.
Sí, li vaig dir que la saludaríem.
David García, Delia Bernabé, l'Anna Bautista, la Clàudia Buil, el nostre director comercial, el Diego de Santiago, el nostre tècnic Jordi Carretero, també el saludem. Molt bon dia, Jordi.
Grupo, soy Vanessa.
Hola.
Hola, Vanessa.
Et podeu seguir a les nostres xarxes socials, @formulalesan, o escriure a formulalesan, @radioestel.cat. I com sempre, a aquesta hora saludem a Bernat Martínez. Anem fins al RAC per saber com està la xarxa viària catalana a hores d'ara. Bernat, molt bon dia.
Molt bon dia, Legeneros. Com estem tots i totes?
Molt bé.
Bon dia, Bernat.
Què tal?
Incidències, no incidències, tranquil·litat.
El Papiol.
Com està el Papiol?
Avui matí mogudet, amb incidències destacables. A aquesta hora, un accident a la C-17 que obliga a tallar la calçada en sentit sud a l'Ametlla del Vallès, direcció Barcelona, i que també talla un carril en altre sentit, a direcció Vic. Això provoca cues en els dos sentits, i sí que ja s'han retirat els vehicles implicats en l'accident a la C-31, al Prat del Llobregat, però encara hi ha cues d'uns 4 quilòmetres aproximadament direcció Barcelona. Recordem als usuaris i conductors que l'A2 es manté tallada a l'alçada Montmaneu, direcció Lleida, per un accident que hi ha hagut aquesta matinada. S'estan desviant els vehicles per la sortida 532. I també l'AP7 està tallada a Freginals, en sentit nord, perquè s'està retirant un camió incendiat que també ha cremat aquesta nit amb el remolc, i els vehicles es desvien per la Nacional 340 des de Vinaròs. Destaca també les aturades a l'AP7, des de Sant Cugat fins a Cerdanyola, són uns 11 quilòmetres aproximadament en aquest sentit nord, i l'enllaç amb la B23. I pel que fa a la resta de vies, doncs, retencions habituals a l'A2 i a les rondes de Barcelona. Així que res, molta paciència als conductors, que és un matí avui complicat, però que, bueno, de tot se sale. Així sí. Que una abraçada forta des del RAC.
Molt bé, Bernat, moltíssimes bon gràcies. Sí, un momento, por favor.
Ya está.
Ya oíamos ruidos y no sabíamos qué era. No, he
entrado aquí en casa del señor Lesan.
Hacía días que no venía.
No, porque les voy escuchando y como no tienen temas demasiado interesantes, pues tampoco he querido entrar. Pero mire, les he traído un corte, lo he titulado con el número 4. Y voy a hablar muy claro y muy clarito. Mire, yo el 21 de diciembre tenía organizado un viaje en tren, porque pensaba que los aviones tenían más posibilidades de huelga que los trenes esos días. Pero resulta que no, que el día 21 de diciembre y el 7 de enero, para variar y para fastidiar a los pobres trabajadores, que nos pasamos todo el año esperando hacer un viaje o ir a ver a la familia en Navidad y hacerlo de la manera más económica y más rápida posible, pues resulta que el día 21 de diciembre, qué curioso, justo cuando la mayoría empieza sus vacaciones, huelga de Renfe. Y qué curioso, el 7 de enero otra vez huelga de Renfe. Muy bien, para que los que hayan ido a ver a su familia, a los Reyes, y empiecen el día 7 el trabajo, porque todo sí, el mundo va a empezar el día 7 el trabajo, para que ese día, aparte de la mala leche que te entra después de que se acaben las vacaciones, tengan huelga de Renfe.
Sí, ayer estaban aquí en Sants repartiendo flyers explicando todo esto.
No, pero si esto me parece muy bien, y el derecho a huelga me parece muy bien, pero ¿y el derecho de los ciudadanos a poder hacer vacaciones, a poder ir al trabajo sin colas, a poder llegar sin que el jefe te diga te despido porque has llegado tarde? ¿Porque a estos tíos les importa algo que tú llegues tarde al trabajo? Si alguien llega tarde al trabajo y tú dices que ha habido huelga de Renfe, al tercer día que llegues tarde te echan a la calle, y a estos tíos les da igual, porque ellos seguirán cobrando más con sus reivindicaciones. Y además es el tema de nunca acabar, porque tú ahora les apruebas lo que piden, pero el año que viene lo vuelven a hacer. Entonces que no les aprueben, porque lo volverán a hacer. Si tú les apruebas sus reivindicaciones y te aseguran en un papel por escrito que no vuelven a hacer huelga el verano, la Navidad y el año siguiente, perfecto, pero es que lo vuelven a hacer otra vez. Y yo me pregunto, ¿dónde está la diferencia entre la huelga y el chantaje al ciudadano? ¿Dónde está? ¿En qué sitio está? Hombre, el dret a vaga es un dret.
Es un dret.
Nosotros aquí no se pueden ficar. ¡Ah! Y les perjudica a todos si se quedan de brazos cruzados. Muy bien. Voy a empezar ya con los lazos violeta, que significa fuera huelgas que perjudiquen al ciudadano siempre.
Bueno, es que la
ustedes
huelga...
Ustedes callaos. Venga, adiós.
La huelga en estos sectores, pues...
Adiós.
Claro, el que
pero
más...
vaya a ser, escolti, pero es una vaga, pues... Si es verdad, perjudica a tothom.
Lo que tendrían que hacer es no llegar a la huelga.
I també té raó al senyor Pumares, que encara que arribin a un acord, l'any que ve ho tornaran a fer. Això ho tenen clar, no?
Home.
O serà avió, o serà trens,
home,
o serà metro, però...
Si continuamos con parches, doncs sí.
Ja, ja. Però, en fi, escoltem que és el que deien... A les notícies, evidentment, hi haurà vaga el dia 21 de desembre i el 7 de gener de DIF i Renfe.
Si van a viajar en tren estas navidades, porque la verdad, los sindicatos han convocado dos jornadas de huelga, Javier Gallego, en fechas clave.
Pues en fechas clave son, Sandra, justo en la operación salida y en la operación retorno. Aquí lo vamos a ver enseguida en el calendario. Los sindicatos marcan el 21 de diciembre y el 7 de enero. Pero atención, porque el calendario de huelgas nos trae más paros. El 14 pararán los interventores en estas fechas, el 13, el 21 y el 28 serán los controladores.
Molt bé, i tot seran vagues. És a dir, estem amb el de sempre. Si tu vols veure la teva família en Nadal, si tu vols viatjar, si tu t'has organitzat amb molt de temps, perquè això es fa molt de temps per treure els bitllets més barats, ja ho saben quins dies fer-ho. I insisteixo, jo no els hi trauré la raó, perquè tu analitzes el que demanen i tenen raó.
Tenen raó.
Tenen raó. Però no pots sempre fer xantatge amb el ciutadà. Ho sento, munta una vaga un altre dia, que no perjudiquis a tothom, o aixeca directament la...
I atenció, la, perquè... Que entrin
els 100 primers gratis, jo què sé, que facin el que sigui, però que no perjudiquin sempre el ciutadà, perquè és que aquí surt perjudicada molta gent, eh? Sí. Molta gent, i el dia 7 a veure com vas a treballar.
Amb el que val un bitllet i targetes de transport públic.
El dia 7 a veure qui es mou
a
una gran capital. No sé què s'ha de fer, jo no sé quina és la solució.
Hi ha una altra cosa, que el 21 de desembre també coincideix amb aquests actes també dels CDR...
Sí, sí.
Que volen tallar autopistes i tal, o sigui que no tindrem ni transport públic ni tampoc podrem anar per carretera.
Jo ja ho he dit, ens hem de comprar un gorrocòpter. És l'única solució, eh? Com Doraemon, és l'única forma de transportar-te.
Jo el 21 em tanco aquí, a la ràdio. No surto fins al
sí.
22.
Portem les... Hay que llevarse las tiendas de campaña. Sí. Oye, una cosa, por favor.
Sí.
Es que Coque y yo estamos decididos a arreglar el país, ¿eh?
Pues sí.
Aquí como todo el mundo trae corte, yo también lo he traído.
Me voy a presentar.
Coque y yo nos presentamos voluntarios para hacer bebés.
¿Cómo? No entiendo.
Nos presentamos voluntarios porque hay un serio problema en España de nacimiento.
Sí.
Estamos en datos del año 1941. Oye, pues si hace falta voluntario, aquí vamos a llenar el país de coquitos y de ferminitos.
Sí.
Uy, madre mía.
¿Y de minguitos?
Yo me imagino todo el país lleno de gente como ustedes, de verdad. En fi, però és veritat, eh?
Con el mono de jardineros.
Tal número 3, es necessiten sí. nadons, eh?
Además, hoy traemos una editorial sobre este tema.
Molt bé, ho escoltem.
Cada vez son menos las parejas que se animan a tener hijos. En la primera mitad de este año nacieron 179.000 niños, un 5,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y ojo, porque el 20% de ellos son de madre extranjera. Actualmente nacen la mitad de niños que a mediados de los 70, pero en los últimos 7 años la tendencia ha empeorado. Es a la baja, excepto en 2014, año en el que nacieron más niños. Si nos fijamos en las comunidades, La Rioja, Extremadura y Cantabria registraron los mayores descensos. En Andalucía y Cataluña nacieron más recién nacidos el pasado semestre. Menos nacimientos, pero también más defunciones, un 2,1% más que en el primer semestre de 2017. Es el mayor dato de la serie histórica. Esta tendencia de incremento se mantendrá durante las próximas décadas a medida que la generación del baby boom vaya poco a poco envejeciendo.
Doncs ja ho sabeu, si voleu com a voluntaris a Fermín, Minguito i Coque, aquí estan a primera línia. Por favor.
Oiga, muy buen gol marcó ayer.
Por favor, sí.
Usted.
Sí, sí.
Que no era Dembélé, era usted.
Sí,
el doble.
Dembélé y yo nos parecemos mucho, dicen.
Sí.
Es que son iguales. Si veiéssiu la foto de Boubacar Abderramán i diu que juga a cadets, al Júpiter. Sí, por favor, aquí traigo camiseta de Júpiter.
Y Atlético de Madrid.
Barata. Camiseta de Júpiter, 4 euros. Pero si es la suya.
No, es una falsificación.
No,
tenga
es la
cuidado,
suya.
Tenga cuidado que hay muchas falsificaciones al
año,
¿eh?
Esta es la mía, con la que juego yo. Pero entonces, cuando vaya a jugar el partido...
Pues si pone Júpiter con G...
Por favor, 3 euros, camiseta.
Pone Júpiter.
Tengo también aquí camiseta de Europa, tengo camiseta del Sanz, tengo mucha camiseta de equipo de aquí. La de Sanz también vale 3 euros, mira, qué bonita.
¿Y esa del Barça que pone el 7 de Beckham?
Esta de Barça con Beckham.
Pero esta vale no ha jugado nunca a Beckham.
8 euros. 8 euros. 8 euros para ti, Edu. Tu compra.
Mire, no soy yo mucho de camisetas de equipos. Creo que tengo 2 o 3 solo por casa.
Mira estas bambas, Antidas, muy bonitas.
Antidas.
Preciosa esta.
Esas son las de Di Stéfano.
Para ti. Esta vale 4 euros.
Bueno, yo es que soy más de Nike, pero bueno, que si tiene alguna. Mira, esas que ponen Quique.
Tengo unas de Quique y una de Níquel. ¿Quiere?
Quique y Níquel.
Nique.
Esta Níquel. Quiere la de Níquel. Esta, 5 euros para ti.
¿Pero ha traído algún corte con respecto a esto?
No, yo corte, no sé qué.
Bueno, un audio.
Aquí en la pauta pone falsificaciones, perdudas, millonarias.
Ah, perfecto, pues pon este.
¿Lo escuchamos?
Sí,
venga,
sí.
Pues el 5, Jordi.
Uno es falso y otro original. ¿Cuál es el falso?
Sin olerlos. El falso es este.
Ese es el original.
Son iguales.
No sé, a mí me lo dan a comprar y yo lo compro como que es verdadero, cualquiera de los dos.
Ya ves lo difícil que es a veces distinguir un original de una copia. Las marcas denuncian que muchos de esos productos falsos se están vendiendo en las calles de nuestras ciudades y los ayuntamientos no hacen nada. Marta Sasoto.
Pues así es. Este, por ejemplo, es un modelo original. Su precio en el mercado ronda alrededor de los 100 euros. Y aquí tenemos, por ejemplo, este otro. Es una marca falsificada y su precio son los 25 euros. Los productos estrella, sobre todo ahora, pues son zapatillas de deporte, también también camisetas, gorras o perfume. Y ahora, justamente, en las Navidades, muchos optan por rascarse el bolsillo y optan por este tipo de productos falsificados. Eso sí, los comerciantes se quejan de que eso supone grandes pérdidas para ellos y se quejan también de la pasividad del ayuntamiento ante este fenómeno.
Solo con dar una vuelta por aquí encontramos casi de todo.
Bolsos, zapatillas, camisetas de fútbol de todo tipo, cinturones.
Preguntamos y la mayoría reconoce haber picado alguna vez.
Recuerdo un bolsito pequeño para mi hija.
Hace mucho tiempo en Torremolinos un nieto mío que cogió una gorrita de visera.
En el mercadillo, en la playa, pues 10 euros.
Otros lo niegan.
Jamás.
Jamás.
No me ha gustado nunca.
Pero, por ejemplo, en el sector de la cosmética, las falsificaciones suponen casi el 20% de las ventas.
¿Sabe Dios lo que lleva?
Compré una vez una crema por internet y al final lo que me provocó es una erupción por todo el cuerpo.
Dicen que en Madrid y Barcelona no hay ningún tipo de control.
Nos destrozan totalmente.
67.000 empleos menos y pérdidas millonarias. Por eso la alcaldesa de Madrid ya ha dicho que los manteros no podrán estar en el centro durante estas fiestas.
És que hi ha algunes falsificacions de samarretes, d'abrics i sobretot de bolsos que són idèntiques.
Sí, són iguals, que no, exactes, els experts poden diferenciar.
És que ni els experts, eh?
Molt difícil.
El tema de les colònies, jo... Clar, la colònia no és il·legal perquè et diuen recuerda l'aroma de no sé què. I sí, recorda una mica, però no deixa... No, la colònia per mi no està lograda. Vull dir, la colònia... falsa, entre cometes.
Sí, els 3 minuts no. Ja no fa olor.
Ja no fa olor i, a més, pica la llengua.
Sí.
Si per casualitat li dones un petó a algú que s'hagi posat una colònia d'aquestes, et pica la llengua molt. És com llapar una pila, més o menys.
Bueno, en algun programa d'aquests d'investigació, de callejeros i tal, hi havia botigues, zones turístiques de platja, que et venien la falsificació i, a banda, et venien el logotipo de la marca perquè l'enganxessis al bolso.
Clar, perquè si no te vendían una pieza falsa. Ellos te venden el bolso y luego la marca para que la planches o la cosas o hagas lo que quieras. Sí. En fi, tenim la sí, no, de Pedrerol.
Sí.
Sí, venga. Tenemos sintonía preparada hoy, venga. Pedrerol, lo tenemos todo.
Sí, ha hecho una avanzadilla, pero ahora vengo yo a dar el palo.
A dar caña, venga, vamos, que hoy vamos a ritmo de Fórmula Lesan.
Venga. La gente está en sus casas esperando.
Sí, pero hemos de comenzar que no pudieron hacer las otras acciones.
La natalidad. La natalidad en España marca este año un mínimo de toda la serie histórica. Y digo yo, ¿a quién le apetece tener un hijo con la que está cayendo? Pisos por las nubes, alquileres de lujo, políticos que no saben defendernos, precariedad laboral y jóvenes con un futuro negro. Y no será por ganas. 3 de 4 cada mujeres desean tener al menos 2 hijos. Por eso, le digo a quien corresponda más ayudas. Y no me refiero solo económicas, porque si no, nos quedaremos despoblados.
Gracias, Pedrerol. Tenim el petó d'Àngel Llàcer. Aquí
bueno,
tenim avui.
Pues hoy el beso es para varias ciudades de España, entre ellas Girona, que he leído... que estos días van a tener pues un rey Baltasar negro de verdad. Así que, claro, en ese día de la cabalgata, donde los reyes no dan abasto porque tienen que repartir todos los juguetes por la noche y mandan a sus emisarios, pues en este caso es uno negro, negro de verdad.
Es que ha de ser així. Claro. Es que els nens no són burros. Perdoneu-me, però el rei negre és el rei negre.
Sí, que no passi com l'any passat, que Chiquetete se quitó...
Por favor, yo quiero ser rei negro.
Mira, también.
Pero no era usted cadete.
Pues usted colaría entre rei i paje.
Sí, sí, cuela más de rei que de jugador cadete.
Sí.
Por favor.
Del Júpiter. Pero, mire, vamos a hablar con la guinehueta, a ver si...
Pero no me pida a mí siempre, por favor, es que yo no puedo hacerlo todo.
Bueno, yo creo que lo hace en general.
Doncs escolta'm, això, que per fi un rei negre.
Sí, en diverses ciutats d'Espanya i en aquest cas Girona, que és la que ens toca de prop, doncs tindran un de veritat.
Perfecte. Acierta mal y pensarás, en Risto Mejide.
Sí. Hoy seguimos con nuestra serie de cosas que haces mal en el trabajo y cómo solucionarlas. Vamos rápido. Di no a la mochila en el trabajo. Sobre todo aquí, el Club del Bocata, que vienen siempre con la mochila, porque claro, es donde les cabe la barra de cuarto con el salchichón. Pues, oye, esto no queda nada. Ya puede ser un millennial, como el chico ese que viene a veces, un pocholo de las mochilas, o como Claudia, que lleva una Spark. Pues no, no, no y no. O sea, donde esté una maletita de piel, un bolsito, pues es lo ideal para ir a la oficina. Nada de mochilas. Por otro lado, hay que reconocer...
Pero si vas en moto...
No, no.
Quedaba muy bien.
Nada, nada. Una maletita de piel, un bolsito, pero nada de mochilas de estas de quinceañero.
¿Y qué más, Risco? ¿Qué más os reconoces?
No reconocer tus errores. Esconder un fallo no ayuda. A ver, aquí yo en este apartado yo puedo ayudar poco porque nunca he fallado, pero si me pasara yo lo que haría es pues echarle la culpa a alguien. Pero bueno, si es en otro caso, en el caso del resto del mundo, pues si os equivocáis, pues es mejor entonar el mea culpa, aprender de los errores. Bueno, el mea culpa no, el tuya culpa. Y a partir de ahí, pues, aprender y escarmentar.
¿Y una última cosa?
No, ya está. Porque como tenemos prisa.
Perfecto.
Solo he hecho dos y mañana, si queréis, rematamos esta brillante sección.
Al temps de Pedro Piqueras, demà canvia,
¿eh? Ojo, mañana jueves, ya lo dice el refrán, jueves 13, llueve que apetece. Y atención, porque se confirma lluvias intensas desde las 12 del mediodía, más o menos, y hasta la noche. Ya era hora. Nieve, atención, en el Pirineo y parte de Andorra. Y ahora os digo que voy a prepararme el macuto y el termo con el caldito para subirme a Collserola y contemplar cómo llegan esas nubes y descargan.
Molt bé, doncs vostè que ho gaudeixi. Sí. L'acudit de Matías Prats.
¿Cuál es el país que primero te llama y luego te saluda?
Este me gusta.
Este me gusta mucho, pero le va a... Ahora lo pillaba Querizo.
Ahora lo pillaba Querizo.
El truqui, Sergi San Pedro.
Pues hoy os voy a explicar cómo rallar el queso blando, esos que son muy blandos y que...
que es tan blando que no se puede utilizar el rallador.
Estaba pensando, sí, no mola nada porque al ponerlo en el rallador se queda la mitad del queso en el rallador.
Sí, pegado.
Sí, y no avanzamos.
Hemos entendido.
¿Cómo rallar el queso fresco? Sí.
Entonces, lo que tenemos que hacer, mi consejo es que lo pongáis 30 minutos antes de rallarlo dentro del congelador. En el congelador, no en la nevera.
En el congelador, eso, sí, que quede como una piedra.
Exacto, que hará que se endurezca más y será más fácil de rallar, no se quedará pegado y encima será más fácil de lavar el rallador.
Molt bé.
Todo en uno.
Este està molt bé, Sergi. I una notícia de cara B, Edu?
Pues sí, avui parlem de la moda low cost, que també aposta per la bellesa real. I això està molt bé perquè la marca Primark opta per models ancianes amb corbes i cabells sense tenyir. El món de la moda s'omple sovint de discursos ben intencionats a favor de la bellesa real, però a l'hora de la veritat les passarel·les i les campanyes publicitàries segueixen plenes de noies joves, roses, ultraprimes... i es fa difícil veure dones fora d'aquests estàndards més habituals de bellesa.
Correcte,
sí que aplaudim aquesta opció del Primark per la bellesa més real i més propera.
Trencant barreres.
Trencant barreres.
I la Clàudia Buil ens porta el gadget del dia.
Becarios no, ¿eh?
Sí, sí, becarios sí, tanto. I si són buenos com Clàudia, todavía más.
Bueno, vale, damos una oportunitat.
Per als més golosos i amants del gelat, porto un utensili ben pràctic, la cullera màgica, per servir les boles de gelat perfectes, com un professional. Aquesta cullera transfereix la calor de la teva mà, permetint així que el gelat es serveixi amb molta més facilitat, evitant que es quedi enganxat o que tinguem que utilitzar molta força.
Que carai! Bueno. Ostres, et dona una bola perfecta de gelat,
eh? Exacte, sí.
Redondita.
Molt bé. Clàudia, i sabem el preu? Perquè també és important
48 saber. Euros.
48 euros?
Sí.
Bueno, compraríeu per 48?
Podria ser un regal, no? De l'amic invisible o alguna cosa així.
Bueno, sí. No sé, però...
La Clàudia, ja has provat l'afrodisíac blanc? T'agrada el vi a tu?
Sí, el blanc sí que m'agrada.
El blanquet, eh? A més, tu ets jove, quants anys tens tu?
20.
20 anys, 20 anys. Sí. 20 anys perfecte a l'afrodisíac blanc, perquè el va fer el Pirata del Bierzo, sí. Javier Álvarez va fer els vins afrodisíac, especialment per la gent jove, perquè es comencin a acostumar al vi. És un vi que entra suau, que entra molt bé, que socialitza. Jo te l'aconsello, eh? A les botigues Wine Palace el trobem, però també a un munt de botigues i restaurants de Catalunya i d'arreu. Però, si voleu, l'afrodisíac blanc o el rosat, que ja l'he provat amb l'aperitiu i tenia raó, Edu, és espectacular.
Sí.
O el negre. I tenim a arroba el Màscara Mahara, tota una gran veritat. Jo he regalat vi a tothom aquest Nadal i estic triomfant, eh? Triomfant moltíssim. Si voleu vins joves teniu els afrodisiac, però també vins blancs teniu el Demasiado Corazón o el Cobija del Pobre, i com a vins negres, el jarabe és increïble, sí. Però el top és el Màscara Mahara. Arroba el Màscara Mahara, allà trobareu el bodeguero Javier Álvarez, el Pirata del Bierzo, i també el web del Màscara Mahara. Us asseguro que no fallareu. Proveu restaurants on tinguin el Màscara Mahara o directament a les botigues Wine Palace i regaleu a qui vulgueu o a vosaltres mateixos. He de parlar ara mateix amb la meva amiga Rosa Sanz, de Sisdor. I I com cada dimecres tenim la sort de comptar amb la presència de Rosa Sans, màxima responsable de Sisdor. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia, Albert.
Quan presentem a Sisdor parlem de serveis d'assistència domiciliària, de tota mena de serveis.
Exactament, qualsevol tipus de servei a casa, tant per persones grans, per infants, per solters.
Per solters, com l'Edo Mutante, sí, que dèiem l'altre dia, no? Que no saben posar una rentadora, vaja.
Exactament.
O sigui, el problema és que se te va acumulant la roba, no tens temps i, escolta, a mi m'aniria bé.
Sí?
Sí.
Pues bueno, ja ho saps.
Ja ho saps.
Jo parlaré després.
De és que telèfona... es pot contractar el servei per hores o per dies.
Exactament. Un dia a la setmana, un dia cada 15 dies. Hi ha vegades que, persones més grans doncs, que no embruten o que no tenen la casa bé, doncs cada mes, mes i mig, demanen un servei, doncs... una neteja a fons de la cuina, quarto de bany, perquè el dia a dia, al passar el pal de fregar i de més, doncs això ja ho fem més o menys contínuament, no?
I amb una sort, perquè jo conec que com fan la tria de selecció de personal de Sisdor, no envien mai a casa a ningú, mai, a ningú que no tingui referències. Per tant, saps a qui poses a casa teva.
Exactament. Vull dir, a veure, aquests serveis petits vinc a referir-me d'hores d'un dia a la setmana, o bé de llevar i enllitar una hora, un parell d'hores al matí, un parell d'hores al vespre. Això normalment ho fem amb personal propi de Sisdor.
De Sisdor,
vull dir, ja són treballadors nostres, evidentment, doncs... són bones persones, qualificades, per fer aquesta feina.
Perfecte. I després tenim els grans serveis, eh?
Ah, exactament.
És a dir, imagineu-vos, ens esteu escoltant, i igual teniu aquest problema, eh? Doncs els nostres pares o els nostres avis es fan grans, ens han estat cuidant tota la vida, per tant, ara ens toca a nosaltres, no? Però treballem, ens sentim una miqueta culpables perquè no podem estar
tot el temps que voldríem.
A casa seva, cuidant-los com voldríem, i ells volen estar a casa seva. Et diuen, a mi no em portis a cap residència, jo vull estar a casa meva. Però tu saps que tenen poca mobilitat, que tenen una medicació que se'ls ha de donar, i aleshores aquí és on a Sisdor pot col·locar una persona qualificada a casa dels teus pares, dels teus avis, les 24 hores del dia.
Exactament, dormint amb ells, que a vegades també ens fa una mica de por, no? Dius, ostres, si es lleva i cau... sí que hi ha sistemes actualment, doncs la típica medalleta que diuen els avis i tal, però bueno, no és el mateix que tindre ja la persona dins de casa, que saps que si passa alguna cosa, que si necessita qualsevol petita cosa, sigui de dia, sigui de nit, té aquella persona al seu costat. Mai deixarem de... o no impedirem que aquella persona segueixi fent les seves activitats de la vida diària, però sí l'acompanyarem a fer-les. D'acord? L'acompanyaran a comprar, faran les tasques més rudes de la casa, no? Doncs l'ajudaran a estendre o l'ajudaran a posar la rentadora. Vull dir, sempre atenent principalment la necessitat de la persona... I després, vull dir, s'atenen també les tasques de la llar.
I aquest servei de 24 hores amb seguretat social inclosa, quant costa?
Ve a ser com uns 1.200 euros actualment.
Amb la seguretat social inclosa?
Sí.
Tenen els caps de setmana lliures, lògicament, o els dos dies que triï la família?
Exactament. Vull dir, això és una miqueta a l'hora de buscar-los la persona. Evidentment, no serà el mateix buscar una persona doncs, per una avi-àvia que té totes les capacitats, que és autònom, per dir-ho d'alguna manera, que doncs, una persona que ja té una discapacitat física o una discapacitat psíquica. Que
sempre triareu el perfil adequat.
El perfil adequat, segons el que ens sol·liciti la família, o bé el mateix usuari, perquè moltes vegades doncs, treballem directament amb la persona que ho necessita. No?
Però Edu, 1.200 euros al mes, amb seguretat social inclosa, entre tots els fills, nets i tal, escolta, més barat que una residència, al final són 3.000 euros segur, i estàs a casa teva.
Sí, clar, i a més un servei personalitzat.
Sí, sí.
O sigui, que no és que t'enviïn per defecte una persona, sinó que... No, que
es fa una selecció,
clar,
es presenta...
Un estudi, no?, del que necessita.
Al final, nosaltres, bueno, el que fem és quedar-nos amb les 3-4 persones que creiem més adients per treballar amb aquell usuari. Els contrastem les referències, i llavors són les persones que finalment van i entrevistes tu directament amb el teu familiar, si convé, i al finalment decideixes, vull aquesta persona. Després, hi ha un contracte de garantia, també, vull dir, si no acaben d'estar conformes amb aquella persona, doncs es fa el que sigui per canviar-la, per fer-li una nova selecció de personal.
Hem de dir el telèfon, perquè la gent estarà dient, sí, però on truco? Doncs el telèfon de Sisdor, sempre amb un enganxin a la nevera, perquè mai sabem quan el necessitarem. 93 533 35 35. 93 533 35 35.
35. Hem parlat del servei de 24 hores, però pot ser que necessitis només unes hores, pot ser que tinguis una persona malalta a l'hospital i vulguis una vetlla hospitalària, exacte. També es pot fer.
També. I, bueno, parlem de gent gran, però també hem de parlar de gent jove. Vull dir, a vegades, pues, pares de nou o quan t'has de reincorporar la feina, sortosament ara doncs, hi ha molt més temps de baixa maternal, però quan has de tornar a la feina doncs, hi ha molta gent que no vol portar ja els seus infants a guarderia. Doncs, bueno, pues es pot trobar també una persona especialista en cuidar canalla, que a la vegada li porti les tasques de casa, com la mestressa de casa que estigués, fent les seves tasques en substitució.
Feu trajos a mida del que necessitem.
Exacte. Quatre horetes, només de matí, només de tarda, anar a buscar els nens a l'escola i entre que fan deures, controlar una miqueta, no? Perquè a vegades no... les criatures se'ls descontrolen una miqueta amb mòbils, tablets i tal, i mentre doncs, pues, et traurà la planxa, t'avançarà el sopar... Vull dir, una miqueta és en funció del que necessiti cada família.
Perfecte, doncs repetim el telèfon del Sisdor, 93 533 35 35. 93 533 35 35. Rosa Sans, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Albert.
Ens trobem el proper dimecres, eh?
D'acord, fins la setmana entrant.
Seguim aquí a Fórmula Lesana, a Ràdio Estel.
I arriba el moment de parlar amb l'Aran Soler perquè ens expliqui quines són les notícies més destacades del dia. Aran, bon
Hola,
dia.
Bon dia, Albert. Bon
tu diràs, Aran.
Doncs mira, el Congrés dels Diputats avui, dia 12 de desembre, començava a les 9 del matí una sessió al Congrés parlant de Catalunya i Pedro Sánchez diu que demana diàleg i lleialtat a l'oposició, diàleg entre catalans i lleialtat a l'oposició, i també diu que enviarà efectius suficients a Catalunya si persisteix la inacció, ja que enmig de rumors de que els
partits... De moment això sí ha descartat el 155.
De moment sí. Tot i que els partits independentistes havien demanat que Sánchez es pronunciés sobre aquesta qüestió, Sánchez ha deixat molt clar que sí que enviaria més reforços, en aquest cas de la Policia Nacional aquí a Catalunya, en cas de que els Mossos no actuessin. D'altra banda, dir que també a França eleva el nivell d'alerta antiterrorista pel tiroteig d'Estrasburg. I és que després d'aquest atemptat que hi ha hagut, que va haver-hi ahir al vespre, amb 13 ferits i 8 ferits de greus i 2 morts, el ministre de l'Interior ha passat el nivell d'urgència a França per atemptat. Com a conseqüència, s'ha elevat el control de les fronteres i el conjunt de mercats de Nadal.
I compte, perquè pensen que podria no haver actuat sol.
Sí,
podria haver-hi com mínim dues persones.
No es descarta que hagin actuat més d'una persona, més de dos, inclús més de tres. S'ha d'anar investigant. I també dic que avui és el Dia Internacional de la Lluita contra la Islamofòbia. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a partir de les 5 de la tarda, se celebra el Pla Municipal de Lluita contra la Islamofòbia. Avui, a partir de les 5 de la tarda, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Molt bé, doncs escoltarem savis consells i després arribarà el temps de l'Agència Catalana de Consum i nosaltres a Fórmula Lesana tornem a les 10:30. Així que no deixeu la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix. Gràcies, Aran.
Fins ara.
Fins ara.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768 93 448 1768 o visiteu lujodux.com. Més de 15 anys d'experiència, el doctor Iñaki Cercadillo, de la Clínica OA, podrà oferir la seva opinió personal en qualsevol cas de tractament d'implants, bé per solucionar els problemes derivats d'un tractament previ, com per aplicar les tècniques més avançades i avantguardistes en el tractament implantològic i estètica dental. En cas de falta d'os, cirurgia guiada, reconstruccions òssies, càrrega immediata, totes les tècniques necessàries perquè el seu tractament d'implants sigui un èxit. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Os presentamos a Luis, 42 años, 3 reuniones, una bici que le lleva a todas partes y además tiene una botella de agua reutilizable con la mejor agua osmotizada. Porque en casa ya tiene el agua que te suma. Osmotic Zero.
Te suma porque no generarás envases de plástico, apoya la sostenibilidad y además Osmotic Zero es el único sistema de osmosis doméstico del mercado que no desperdicia ni una gota de agua. Pásate al agua que te suma. Infórmate en osmoticzero.es o llama al 900-208-208.
Radio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Radio Estel et desitja molt bones festes. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un nou espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu, en el que coneixerem els arguments i donarem les claus d'audició de cada títol, amb les millors veus del passat i del present. Aquesta setmana, una gran òpera bufa, l'italiana In Algeri de Rossini, una obra mestra que torna al Liceu després de 36 anys. La Llotja del Liceu, divendres 14 de desembre a les 11 de la nit i diumenge 16 a les 6 de la tarda.
Per tu, que et passes dies sencers pensant què regalaràs. I per tu, que te'n vas a dormir amb un somriure perquè ja ho saps. I també per tu, que no saps com dir què vols. Perquè aquest és un missatge per tots els que manteniu viva la il·lusió. Aquest any és molt fàcil encertar-la amb el Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
ZeroDotze. La Generalitat al teu costat. Les inclemències meteorològiques dificulten la conducció. Evita accidents, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat en cas de pluja. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat i portar cadenes. Els dies de vent, vigilar en els avançaments i, en tots els casos, extremar al màxim les precaucions. 012. La Generalitat al teu costat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
I 7 minuts, doncs sí, obrim una nova hora del consumidor a Ràdio Estel i és que estem en una època de l'any en què el consum augmenta considerablement i, per tant, hem d'estar més alerta de, pel que fa als nostres drets i a les nostres obligacions, també, com a persones consumidores. És per això que en aquesta darrera secció de consum del 2018 ens anirà molt bé parlar de quins són els requisits generals que han de complir els establiments comercials pel que fa als drets dels consumidors. Per fer-ho, com sempre, comptem un cop més amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, Beta Bat. Què tal? Benvinguda.
Bon dia.
Comencem
bones
amb...
festes.
I bones festes gairebé ja, eh?
Sí.
Ja som al Nadal, ja es respira Nadal,
ja
si més no a Barcelona. Comencem amb una qüestió que pot semblar molt, molt bàsica, però que sempre convé aclarir, sempre aclariu molt bé des de l'Agència Catalana del Consum, i és que tots els establiments comercials estan obligats a indicar sempre el preu de cada producte o servei?
Mira, Joan, totes les mercaderies i tots els productes sempre han d'exhibir el preu de venda.
Uh-huh.
Tant ja siguin a l'aparador, que és important, com a l'interior dels establiments. A més, també s'ha d'indicar l'import total que hem de pagar, és a dir, amb tots els impostos inclosos. Per tant, recordem, sempre s'ha d'exhibir el preu de venda.
Vinga, doncs, més preguntes en aquesta hora.
Pel que fa un tema, pel que fa als preus de venda, recordar, ja ho hem dit diversos cops, però ho torno a recordar, que han d'estar indicats, per exemple, i tu em diries com han d'estar indicats, doncs, amb cartells o etiquetes que siguin ben visibles, o sigui que tu ho vegis perfectament, i que es puguin identificar fàcilment. A més, tu ens pots preguntar també què passa quan un producte és granel o aquells productes,
per exemple,
que estan envasats i que no són mesurables, no? Doncs en aquests casos també s'ha d'indicar el preu per unitat o mesura, és a dir, el preu per quilo, per litre o permetre, per exemple. Això permet, ens permet a tots plegats que puguem comparar amb més facilitat el preu dels diversos productes.
I si anem a serveis?
I finalment, si anem a serveis, el preu també s'ha d'informar de manera visible amb un rètol o un cartell amb les tarifes.
Una altra qüestió que ens plantegem...
Un incís.
Vinga, va, som-hi.
Només les joieries i les palleteries estan excloses d'anunciar el preu. Això és així per mesures de seguretat, perquè com que són preus molt elevats, en aquest cas sí que no estan obligats a que estiguin el preu etiquetat.
Doncs ara sí, una altra qüestió per la directora de l'Agència Catalana del Consum que ens plantegem com a consumidors. Per exemple, els comerços ens poden marcar una quantitat mínima per poder pagar amb targeta? Ara que anem tots amb targeta...
Evidentment, mira, quan vaig comentar l'altre dia, el que és obligatori sempre pagar és amb diners, no amb targeta. Això és la norma general. La gent no s'ho creu, però és així. Els establiments no tenen l'obligació sempre d'acceptar les targetes de crèdit. Però, clar, la majoria d'establiments, evidentment, sí que accepten. Pel que tu em preguntaves, evidentment, poden limitar la quantia i posar-ne una de mínima i una, o màxima. Mínim 3 euros o màxim X euros. Sempre que aquesta quantia no sigui abusiva. Què vol dir això? Doncs que les quanties màximes o mínimes han de ser adequades al tipus d'establiment o als productes que es venen. Per exemple, què seria abusiu? Doncs confort de pa, que sabem el que costa una barra de pa, marqués una quantitat mínima de 100 euros aproximadament, perquè, i això és abusiu perquè, evidentment, un forn de pa no ven barres per més de 100 euros. Això és, entenem que això no és correcte. El que és molt important és que aquestes quantitats mínimes o màximes han d'estar correctament informades amb un cartell o un rètol visible. O sigui, tu quan vas a pagar has de veure el cartell que posi. S'accepta targeta de crèdit a partir dels 3 euros o dels 5 euros. Perquè tots plegats ho coneguem abans de fer la compra, perquè no trobis que vas a pagar amb la targeta i et diguin que no, que per menys de 5 euros no s'accepten les targetes. Això passa molt en els forns o en els bars, que les consumicions són més baixes. Llavors, aquests sí que estan en molts cops, si us hi fixeu, doncs posa pagament mínim amb Visa 3 euros o 5 euros.
Anem a més preguntes avui que tenim a l'Hora del Consumidor, a la directora de l'Agència Catalana del Consum. Si per reservar un producte a la botiga ens demanen que lliurem una quantitat compte, és a dir, que el que es coneix popularment com una paga i senyal, què hauríem de tenir en compte a l'hora de realitzar-ho així, a l'hora de realitzar una paga i senyal?
Evidentment, si fem un encàrrec, la botiga ens pot demanar un avançament que després... la paga i senyal és tu avances uns diners que després et descompten, evidentment, del preu total de la compra. En aquest cas, el que és més important és que abans ens informem de les condicions que ens aplicaran si finalment no fem aquesta compra. O sigui, si tu dones una paga i senyal i fas la compra, no hi ha cap problema. El tema és quan tu has fet una paga i senyal després i després, pel que sigui, no t'interessa el producte. Per tant, abans de fer la paga i senyal, és important que ens informin. És a dir, tot allò... si imagina't que tu fas una paga de senyal i no t'informen que un cop pagat t'has de quedar obligatòriament el producte, llavors ja no la faries, no? Per tant, què és important? Abans d'entregar les quantitats a compte del preu final, és a dir, la paga i senyal, sobretot ens hem d'informar si podem recuperar l'import total o només una part, o si el perdem totalment. Això és important. Per tant, així també és important que exigim factures o rebuts a tots els pagaments que fem. Això ja sempre ho repetim, i en aquest cas també...
Sempre doncs, ho repetim, perquè des de l'Agència Catalana del Consum sempre feu molt bé de dir-nos que això és la nostra prova, la nostra prova per qualsevol cosa que vulguem denunciar, que vulguem explicar, que vulguem doncs, transmetre a l'Agència Catalana del Consum que ens ha passat algun problema. Aquesta és la nostra prova, que hem comprat efectivament un producte.
No, i ara ho recordem molt especialment, perquè clar, en èpoques nadalenques, que es fan moltes compres, acumulem molts papers, llavors és a dir, bueno, doncs el llenço, sobretot el conservem, perquè si després volem reclamar, com tu bé has dit, no tindrem la prova.
Ara que parlàvem d'aquests rebuts, d'aquestes factures de pagament, sempre podem exigir el tiquet de caixa o la factura, per més petit que sigui l'import de la compra?
Mira, els empresaris o comerciants sempre ens han de lliurar una factura. Això sempre. un tiquet de caixa o un justificant de la compra. I aquest tiquet de caixa o justificant què ha de contenir obligatòriament? Que això moltes vegades no hi callem, però què ha de tenir obligatòriament? Encara que sigui una barra de pa. Uh-huh. Sempre, en el tiquet hi ha d'haver-hi l'entitat de l'empresa, o el nom del forn, o de la jugueteria, o el que sigui. L'adreça, evidentment, la relació dels productes que hem comprat, o sigui, en el tiquet ha de sortir relacionat tot el que hem comprat. Si, si vas a comprar doncs, en un establiment comercial i compres diverses peces de roba, doncs ha d'estar especificada cada una d'elles.
Per exemple, si trobem amb algun valor allò de varios...
No.
No,
No.
El producte exacte que estem comprant.
Ha de posar el producte exacte que estem comprant, perquè tu en aquest tiquet sabràs exactament el que has comprat i per què és necessari, per l'hora de reclamar. Després, si posa varios, què carai reclamaràs? Què més? Evidentment, els imports de cada un. És a dir, un jersei, 20 euros. Uns mitjons, 15 euros, per dir alguna cosa. Després, evidentment, l'import total amb l'IVA inclòs, amb els impostos inclosos, i la data de la compra. També hem de recordar que s'han d'usar suports per les factures o els tiquets de caixa que durin. És a dir, que no, que aquest tiquet no estigui fet una tinta que al cap de dos dies desapareix. O sigui, ha d'estar fet, aquest tiquet ha d'estar amb un suport que duri almenys dos anys, per ara... poder després reclamar. Tot això ho pensem perquè si després volem reclamar, que ho tinguem tot documentat.
Ara que ens parlava de la garantia dels productes, si detectem en qualsevol problema o qualsevol defecte en el producte que hem comprat, què és el que hem de fer?
Important. El venedor és qui ha de respondre dels possibles defectes, sempre. Per tant, què vol dir això? Haurem de portar-lo a l'establiment on el vam comprar, tu vas a la jugueteria o a la botiga... Sempre amb el tiquet de compra, sobretot, sempre amb el tiquet de compra. Si no tenim el tiquet de compra, doncs no podem reclamar. Per què? Què farà la botiga? Doncs si el defecte no és seu, la botiga ja reclamarà en l'empresari o el fabricant o el que ha subministrat el producte. Però nosaltres, sempre a la botiga on t'hem comprat o a l'establiment on t'hem comprat. Recordem, però, que quan es tracta de productes nous, el venedor respon dels defectes durant dos anys. O sigui, tu tens dos anys de garantia.
Per tant, a la mateixa tenda,
A la mateixa botiga, tenda, exacte. La garantia legal només cobreix defectes de fabricació. És a dir, aquells danys que no els hem causat nosaltres, sinó que són inherents al producte que has comprat. Imagina't, doncs, seguim amb l'exemple del jersei, doncs que el jersei tingui un foradet. Això és un defecte del fabricant. Per tant, tu vas a la botiga i exigeixes que te'l canviïn, te'l descanviïn o el retornes. No?
Perquè la gent no s'espanti. Expliquem un altre cas del jersei, per exemple. Ara jo compro un jersei i el rento amb aquella especificitat que em diu el jersei, és a dir, a tants graus a la rentadora, i destenyeix.
Llavors, tu ho has de comprar.
Tinc dret, encara?
Tens dret a retornar-ho i dir, escolta, però, per què és important el tiquet de compra i la data i que especifiqui? Perquè tu amb el tiquet et dirà el dia que el vas comprar i que realment vas comprar aquell jersei. Sí o no? Si no tens el tiquet, no podràs fer-ho.
No puc demostrar que he comprat aquell jersei o aquell producte.
Exacte. A més, també hem de tenir compte que durant els sis primers mesos, abans hem dit que el venedor respon als defectes durant dos anys. Aquí és que durant els sis primers mesos, des de la compra, els possibles defectes es consideren d'origen o de fabricació. És el cas del jersei, que ara tu deies que destenyia. Val? O sigui, en aquests sis... Clar, si tu, passat sis mesos de la compra, llavors dius que ha destenyit, doncs llavors no et val. Ha de ser dintre d'aquests sis mesos. Però, passat aquests sis primers mesos, el venedor ens pot exigir, llavors sí que ens pot exigir, que provem que el defecte era d'origen, o sigui, ho hem de fer nosaltres, no? I que no es deu a un mal ús o amb el pas del temps. Per això, a vegades, existeixen els peritatges. En peces petites això no acostuma a passar, però hi ha peces més importants i més grans, llavors sí que és important doncs, que tu puguis demostrar que el defecte és de fabricació i que no és teu, i per tant, a vegades van bé els peritatges en aquests casos. Per això ja serien productes de quanties molt més elevades.
Pel que fa als canvis i a les devolucions, recordem com funcionen, perquè molts oients potser no ho entenen o no ho tenen del tot clar. Per tant, les normes bàsiques a l'hora d'un canvi o una devolució, quines són?
Mira, no hem de tenir mai por de preguntar. que en aquest país a vegades ens costa molt preguntar les coses. El primer consell que dono és que no hem de tenir mai por de preguntar.
No sé si esteu d'acord amb l'Agència Catalana del Consum, però és una cosa que dic molt, que en aquest país tenim molt poca costum, tradició, de queixa i pregunta.
No, i preguntar és un dret que tenim tots els consumidors i que es pot ser molt amable preguntant, sí, i a més és el teu dret que tens. Tu estàs fent una despesa econòmica, estàs comprant un producte,
tenim
per tant,
aquell raudau com que molestarem.
Abans de comprar, doncs preguntes. Sí. Vull dir que això és inherent als nostres drets. Uh-huh. I a més, si es fa amabilitat, no, el venedor realment hi és precisament per això, uh-huh. Perquè el comprador pugui preguntar i el venedor respondre les teves preguntes. O sigui, no hem de tenir mai por de preguntar. Uh-huh. Per tant, hem de preguntar al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i amb quines condicions es podrà fer aquest canvi. És a dir, si tu compres un producte, doncs digues, miri, si no li agrada o li va petit o li va gran, uh-huh. Quina possibilitat tinc de canviar-ho? Vull dir, això és una pregunta lògica de qualsevol persona que va comprar en un establiment. L'establiment, però, no té l'obligació de canviar el producte que està en perfecte estat, almenys que ho anunciïn. Uh-huh. És a dir, quan tu vas a comprar, doncs has de saber si t'ho poden retornar o no. En el cas de que acceptin devolucions, ho ha de posar.
La típica accepten. Pregunta aquella del Nadal ara mateix és allò de... Bueno, i si jo li regalo i ho té, això ho pot canviar o no ho pot canviar per una altra cosa, no? Doncs ho hem de preguntar.
Exacte. I en el cas de que facin... Que ho puguin canviar, ho han d'anunciar-ho. Uh-huh. Perquè, recordem, no estan obligats a canviar el producte.
No hi ha obligatorietat.
Si ho fan, és per amabilitat, per gentilesa, per fidelitat, uh-huh. Pel que sigui. Però no estan obligats.
Sempre quan estigui bé, si està defectuós, sí.
Evidentment. Uh-huh. Per exemple, l'obligació de fer canvis dels productes o de l'evolució dels diners, quan es donaria? Amb el que tu em deies, no? Doncs en l'oferta, o sigui, quan estigui en l'oferta, en la publicitat o en el mateix tiquet de compra, no? Uh-huh. Que ho indiqui, el que deia abans. Si ja t'ho anuncien, llavors tenen l'obligació. Quan el producte és defectuós, que tu comentaves, si el producte uh-huh. està malament, arribes a casa i te'n dones compte, el mires detalladament i que té doncs, una tara o té un problema, o està desafectuós, llavors sí. Uh-huh. Quan el tipus de venda és aplicable al dret de desestiment. Quin és aquest tipus de venda? Doncs en línia, online, o sigui, per internet, o a distància, que recordem que en aquests casos tenim 14 dies per poder retornar el producte des de la recepció. Uh-huh. Només en aquests tres casos... Llavors, sí que tens el dret a retornar el producte que has comprat.
Vinga, doncs, més preguntes que li fem avui a la directora de l'Agència Catalana del Consum, ara que entrem ja en plena època nadalenca, en plena època de regals i, per tant, de consum també. Si tenim cap problema amb un establiment, sempre podem demanar fulls oficials de reclamació?
Evidentment.
Sempre?
Sempre. O sigui, la norma general... És, i ho posa així en el codi de consum, mm-hmm. i és un dret que tenim tots els consumidors i consumidores d'aquest país, és que tots els establiments, les empreses i els professionals que comercialitzen béns o presten serveis a Catalunya estan obligats a tenir els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. És obligatori. Per què? Perquè amb aquests fulls el que es vol és facilitar que els consumidors i consumidores, o sigui, tots nosaltres, uh-huh. puguem deixar constància per escrit de qualsevol incidència. D'aquesta manera, què s'intenta? Doncs s'intenta que el comerciant i el consumidor o consumidora arribi a un acord o trobin una solució per ells mateixos. O sigui, quan tu no estàs d'acord amb el que estàs comprant i fas la reclamació de... Uh-huh. Deixi'm els fulls de reclamació, ja estàs iniciant un procés de mediació amb el venedor o el que s'està atenent. Perquè ja li estàs dient no estic conforme i així ja entres a negociar i potser ja arribes a un acord i no cal anar després a la reclamació o a la denúncia. També et pots queixar, recordem, la queixa és quan et sents que no t'han tractat degudament. Uh-huh. No? També, evidentment, tu no has comprat cap producte, no has comprat cap servei, però t'has sentit mal atès quan l'obligació era que t'atenguessin amb respecte i consideració. Doncs els fulls de queixa també és per fer constància això. O quan, per exemple, vas a un establiment o a una botiga i veus doncs, que està deixada o està bruta o veus condicions... que són desagradables o que no penses que no estan bé per l'ús normal, llavors també tens dret a fer una queixa. En aquests casos, els fulls de reclamació oficial són molt importants perquè tu deixes constància de que t'has queixat, de que hi ha situacions que s'haurien de solventar.
I que allò va a un organisme oficial, exacte, també.
No, i a més, el propi establiment pot prendre mesures. Si tu no et queixes, si tu no ho dius, tothom es pensa que tot està bé. Si tu et queixes, a lo millor és que no se n'ha donat i ho arreglen, no? Que no hi ha, per exemple, l'etiquetatge. Si tu et queixes, segurament se n'adonaran de que no has posat bé el preu quilo. Val? Llavors, d'aquesta manera, diuen, bueno, pues mira, aquí està el senyor, aquest senyor s'ha encaixat, ara ho modifico. No? Vull dir que ningú és perfecte i tothom podem, ens poden passar coses. La queixa ajuda també a que tinguem després un bon servei i que el propi establiment doncs, faci millor la seva feina. Per tant, dit tot això, recordem que podem demanar els fulls encara que no haguem formalitzat cap tracte comercial amb l'establiment. I a més, els establiments han d'exhibir permanentment, és un cartell que indiqui que hi ha fulls de reclamació.
S'ha de veure,
és com
això,
el dret d'admissió, també hi ha els fulls de reclamació. Sempre ha d'haver-hi el cartell en l'establiment que diu que es tenen els fulls de reclamació. Ara bé, només queden exclosos. Què queda exclòs de tenir aquests fulls de reclamació? Doncs, pues, evidentment, els serveis públics, que presta directament l'administració pública, perquè ja té el seu propi sistema, val? Els centres que imparteixen ensenyaments reglats, que també tenen el seu propi sistema de queixes, i totes les activitats que disposen de normativa específica en matèria de fulls de queixa, reclamació o denúncia. Com, per exemple, doncs, el transport ferroviari. En aquest cas, té un full de reclamació i queixa molt específic. En aquest cas, s'aplicaria el seu. Però, llevat aquestes excepcions, la regla general és que qualsevol botiga i establiment sempre han de tenir el full de reclamació, queixa o denúncia, i, a més, ha d'haver-hi un cartell que ho especifiqui.
No hem de confondre aquells fulls de reclamació de queixa amb aquells de suggeriment, eh?
Exacte. Una cosa és el suggeriment, que això tu pots fer-ho verbalment o directament amb el venedor. La queixa és quan dius, escolta, jo hi he advertit, tu no m'has donat confiança o no m'has respost o no ho has tingut en compte, doncs llavors exigeixo el full de queixa, reclamació, denúncia. Generalment, la gent no es queixa poc, i la veritat és que quan tu estableixes una queixa, i n'hi ha diverses, els establiments reaccionen.
Repassem abans d'acomiadar-la, si li sembla bé, doncs tots aquests aspectes que cal tenir en compte a l'hora de consumir, i en aquesta època recordem que ho fem tots i ho fem més de l'habitual, en època nadalenca, a l'hora de comprar qualsevol producte o servei en una tenda, a internet, sobretot, què és el que hem de tenir en compte?
Mira, tres idees bàsiques i claus, i que a més sempre hem anat repetint. En primer lloc, conservem tots els tiquets de compra, sobretot. Perquè si no els conservem, després no podrem reclamar. Sempre estem dient el mateix, però sabem que és molt important. Segon tema que hem de tenir en compte. Els establiments no tenen l'obligació de retornar el que has comprat. Si ho fan, és per un acte de gentilesa. Per tant, en el cas de que ho facin, ho han d'anunciar. Per què us dic això? Perquè abans, com que no tenen aquesta obligació, si no està anunciat que no s'accepten devolucions, abans de comprar, siguem molt responsables amb nosaltres mateixos i tinguem clar que allò que volem, que allò que comprem és realment el que volem comprar.
I de vegades que tenim sorpreses,
És el,
que
és anem... el consum responsable que estem comentant.
Anem amb la creença que hi ha l'obligació per part de la tenda de retornar, i no sempre és així.
No, sempre
I hem d'estar ben informats.
I llavors, una mica és quins drets tinc, per tant, dono consells pels drets que tens, però també quines obligacions tinc com a consumidor, doncs a ser responsable a l'hora de fer la compra. I finalment, doncs, en la compra a distància o per internet, que ara també, doncs, també és un element important de manera de comprar, sapigueu que teniu 14 dies, això sí, teniu 14 dies des de la recepció del producte, de poder retornar el producte. I, finalment, quan tinguem una queixa, reclamació o denúncia, sempre s'ha de fer en l'establiment o en botiga on hem adquirit el producte. I en el cas de que ho hagin comprat per una pàgina web, doncs, en l'establiment de la pàgina web. Són les idees clau, les quatre idees clau, senzilles, però importants, per una compra responsable, sostenible i amb respecte a tots i a totes.
Doncs per una compra responsable que ens quedàvem amb aquestes quatre idees que ens deixava la directora de l'Agència Catalana del Consum, Beta Bat, avui a l'Hora del Consumidor, a Ràdio Estel. També important totes les idees que hem anat donant al llarg d'aquesta aproximada mitja hora.
Totes estan a les nostres pàgines web, eh? Ah, tots els consells tenim els tenim allà. Tots.
Però a www.consum.gencat.cat, a la pàgina de Facebook de l'Agència Catalana del Consum, que també en té, al compte de Twitter de l'Agència Catalana del Consum, que és @consumcat, o a l'aplicació de mòbil InfoConsum, que podem trobar a Google Play i a l'Apple Store. A tot arreu hi trobarem tota la informació de la qual parlàvem avui.
I, per cert, per acabar, finalment demà presentem la campanya de joguines per la compra de joguines segures. No us diré com serà la campanya. Demà hi ha la presentació, estiu.
Vinga,
amatents,
atents.
I donarem els consells per al consum, per la compra responsable i sostenible de les joguines per Nadal.
Directora de l'Agència Catalana del Consum, Beta Bat, moltíssimes gràcies per ser un cop
gràcies,
més amb nosaltres.
Gràcies, Joan, i bones festes.
I bones festes, adéu-siau.
Adéu.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant.
Aquesta mitja hora apassionant de ràdio a Fórmula Lesant. De seguida tindrem els covers amb Sergi Sampedro, amb una cançó magnífica. A mi és una de les meves favorites. De seguida sabreu quina és. Però abans, la Clàudia Buil, que s'ha incorporat fa uns dies al programa, ens presentarà cada dia una enquesta com a mínim sorprenent. Volem saber com reaccionaríeu davant de determinades situacions. Clàudia Buil, bon dia de nou.
Bon dia, Albert.
Escolta, què hem preguntat a la primera enquesta? És una mica surrealista tot, però sí, a mi ja m'agrada aquest punt.
Bueno, es tracta doncs d'això, no?
Exacte, sí, sí, es tracta de saber com reaccionaríem, no?
Sí.
És una mica estudi sociològic. La qüestió quina és?
Doncs mira, he sortit al carrer a preguntar què faria la gent en la situació de que algú que no coneixes de res et donés 100 euros.
Sí, imagina't, eh? Tu no coneixes de res una persona, s'apropa a tu i et regala 100 euros per la cara. Els
sí,
acceptes exacte. O no els acceptes, què és el que fas, no?
Sí.
A quantes persones has preguntat?
A 8.
A 8. Jo dic que 6 ho accepten i 2 no.
Ara ho escoltem.
Què diu el Sergi Sampedro?
Jo dic que 5 sí i 3 no.
5 sí i 3 no. I a l'Edu Mutante?
Home, jo tenint en compte com està tot, jo diria que 100% sí.
Tu dius que els 8 acceptarien els 100 euros, eh?
Sí.
Doncs anem a veure...
Home, jo com a autònom ho agafaria.
Sí, sí, però hi haurà gent que pensarà aquí hi ha trampa, aquí no sí. sé què... Bueno, anem a veure sí. com ha reaccionat la gent.
Bueno, a veure,
són 8
sí, sí.
preguntes a l'atzar. Així que endavant.
¿Tenemos el corte? Venga, vamos, venga, tira,
pincha. Sí, porque hemos quedado media hora para preparar yo, ¿no?
Yo sí lo escojo.
¡Sí!
Me lo pensaría, preguntaría, preguntaría sobre todo.
¡No, no, no!
Sí, sí, de una, o sea, y si puedo rascar más.
¡Sí!
No, porque no sé por qué me daría 100 euros, o sea, desconfiaría de esa persona.
¡No, no, no!
Por supuesto que sí.
¡Sí!
Pues sí, porque 100 euros siempre vienen bien para todo.
¡Sí!
No, no cogería nada ajeno porque no me da buena espina coger cosas ajenas.
¡No!
Doncs al final, com ha quedat el resultat?
Doncs mira, tots han dit que sí, menys dues persones i un que dubta.
Per tant, he fallat per un, perquè jo havia dit 6-2.
El que dubta,
en
bueno.
realitat són 5-2 i un indecís.
Però
no sabe, no contesta.
Jo no sé què faria, depenent de la pinta que tingués la persona que em dona els diners. No
jo,
sé.
Jo soc molt desconfiat, jo no ho agafaria.
Ja, és jo que tampoc. Jo també.
Jo pensaria que estan tacats o que li han ficat burundanga o sí. no sé, començaria a pensar coses rares i no ho agafaria. Però és curiós, eh?
Home.
Hi ha persones que, com jo, no ho agafarien. L'Edu ha dit que sí, sense pensar-s'ho, que és autònom i que sí. li ajuda a pagar la quota.
Estic pensant ja en el 30 de gener, que hem de pagar l'IVA.
La Clàudia, què?
Ho agafaria? Jo no l'agafaria.
Tu com
no
jo?
Fiaria. No
te'n refiaries? No. Pensaries que després vindria algun parany,
exacte,
eh?
Sí.
I el Sergi Sampedro?
És que és el que et dic...
És molta benzina per la moto, sí. 100 euros?
Ja, és que depenent de la pinta, però a lo millor sí.
No, Sergi, sigues clar,
Somos sí. Somos jóvenes, m'haurà dit que sí.
Molt bé, Sergi. Has preparat una secció de covers, sempre triem sí. una cançó molt coneguda, i hem de votar entre gent que a la xarxa fa la seva versió d'aquests temes, eh?
Exacte.
Avui, quin grup i quina cançó?
Avui hem escollit la canció de Mientes, de Camila, que va treure ja fa molts anys, el 2010. Sembla que va ser ahir, i és una història, és una cançó històrica de les cançons en castellà. Jo crec que tothom la té al cap. Anem a escoltar una mica com era la versió original de Camila, Mientes.
Sigo siendo aquí con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor lo conseguí. La persona que pensé, que creí, que te vi. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me falsete. Quieren ganas de sentir. Llega cuando estoy a punto de olvidar.
Doncs aquesta era l'original i anem amb la primera.
Jo no sé quantes visites pot arribar a tenir, però milions i milions aquesta cançó a YouTube, eh?
És que és molt coneguda, com et deia. Jo pensava
mireu
que
era després
que
perquè té sentida. Milions i milions de visites aquesta cançó.
Tu miro ara.
És espectacular.
Però de moment anem a escoltar la primera versió, que és una noia que ho fa a guitarra i ella sola.
Guitarra i veu, eh?
Sí, es diu Marina Dahmer.
Marina Dahmer.
Marina Dahmer.
L'escoltem, va.
Home, jo, si se llama... Está desafinada la guitarra.
Sí, pero la voz está muy bien.
No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes. Sí, ha bajado, ¿eh?
Sí.
Es difícil esa canción.
Pues mira. Sí, es que parece fácil, pero...
¿Escuchamos? Té molt bona veu i es nota que quan l'ha escalfat una mica afina millor, perquè és veritat el que diu l'Edu, la guitarra no està afinada del tot i això també al principi li fa perdre una mica afinació a la veu, eh?
I crec que utilitza un bon regust perquè al millor arriba a dalt de tot no arriba i fa un quiebro que li queda molt bé, molt maco.
Sí, bueno, en fi, Marina Dahmer, jo no la veig guanyadora. La veig, bueno, bé, correcta, però amb sí, alguna errada, eh? Segona candidata o candidat?
Vamos con los famosos de hoy. És el grupo de Vicio i va fer aquesta versió de Mientes. Anem a escoltar què tal.
Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué el dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que perdí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Y ya no tiene caso que intentes. No me quedan ganas de sentir. Y llegas.
Doncs et dic perquè aquesta per mi no guanya segur. Perquè han volgut fer una versió molt semblant a l'original, però lògicament amb les veus no arriben. No,
és veritat,
no,
que n'arriben. Però a mi els facetes aquests que fan m'agraden.
Sí, però, Edu, si tu vols semblar-te a l'original, has d'estar segur de que com a mínim t'aproparàs.
Sí.
I aquí estàs al genoll de l'original.
Sí,
pots fer una versió diferent, pots canviar el ritme, pots tocar-la a piano, a guitarra, com ha intentat aquesta noia, però aquí han intentat fer les dos veus, que no estan ben ensemblades ni de conya.
Fa els falsets aquests, que són difícils, i si no et surt... A mi no, jo no sé fer...
No, sí, és molt difícil de cantar aquesta cançó, eh? Vull dir, això és una conya, això és molt difícil.
No.
Però és el que dic, intenta una versió diferent, com ha fet una mica la Marina. Per mi, de moment, la meva guanyadora és la Marina. Ens queda encara un candidat, eh?
Sí, doncs anem amb l'última, i abans et dic que el vídeo original té 385 milions de reproduccions a YouTube.
385 milions de visites.
En
8
anys, sí.
En 8 anys, aquesta cançó, eh? Sí, sí.
Doncs anem amb l'última, que és d'una altra noia que també és en acústic i que li canvia una mica el tempo. És una mica més lent de l'original. Per això també és guai, és diferent. Anem a escoltar a Alba Arévalo.
No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño, luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de
Bueno, per mi és indiscutible.
Estem d'acord.
Alba Arévalo, por goleada, estem d'acord?
Sí, no? A mi és la que més m'ha agradat.
Una versió que arrisca, que és una miqueta diferent, però que és molt difícil de cantar aquesta cançó, i aquesta no desafina res,
no,
Edu?
No, jo pensava que ficaria el gangoso o
no.
Alba Arévalo, però...
No. Espectacular.
No, sí, és entre Marina i Alba, no?
Estem amb Alba.
Estem tots d'acord? Alba Arévalo, la guanyadora?
Sí.
Molt bé. Doncs escolta... Quants milions de visites m'has dit que tenia, la cançó original?
385.
Doncs, Jordi, mentre parlo amb Enriqueta, llencem la cançó de fons, perquè 385 milions de visites,
sí.
Anem a donar-li una més, que li manquen, i la gent que ho vagi escoltant sí. De fons. Enriqueta, buenos días.
Muy buenos días, Albert.
385 millones de visitas en 8 años, esta canción, ¿qué te parece?
Bien,
¿no?
Lo bonito es bonito.
Claro, como el plan 1, 2, 3, que nos hace ser claro, bonitos por dentro y por fuera, ¿verdad?
Y por fuera, claro.
Bueno, el mejor momento para perder peso antes de Navidad, Enriqueta, dietista de Clinitec, nos cuenta cómo hacerlo con el plan 1, 2, 3.
Pues mira, vamos a hacerlo con el plan 1, 2, 3. Lo que vamos a conseguir es perder ese peso rápido, fácil, que no son batidos, al ver que seguimos comiendo sin pasar hambre. Yo sé que a lo mejor muchos oyentes están cansados de probarlo todo que no ha funcionado, pues la solución es pasarte al plan 1, 2, 3, que es natural, con registro sanitario, que clínicamente está testado y que en tan solo 3 semanas ya me pierdes pues de 5 a 7 kilos.
Muy bien, la primera semana, ¿qué es lo que ocurre, Enriqueta?
Hacemos una limpieza, muy importante, una limpieza, eliminamos toxinas de nuestro organismo con los sobres de piña y nos ayudan a perder de 3 a 5 kilos.
¿Y la segunda semana?
Los sobres, son sobres probióticos de fibra, sabor a naranja, que regeneran, que equilibran la flora intestinal, que conseguimos un vientre pues plano y que perdemos 2 kilos más.
2 kilitos más, estamos ya entre 5 y 7 kilos perdidos en solo 2 semanas. No son batidos, seguimos comiendo, pero no nos quedamos ahí. Llega la tercera semana.
La tercera semana, con las cápsulas que reducen el apetito, las ansias de comer, que nos van a ayudar a atrapar, a quemar la grasa, a seguir perdiendo kilos sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Muy importante, sin efecto rebote. Llamad ahora mismo al 93-249-2300. Llama, infórmate y empieza ya el tratamiento de choque del plan 1-2-3 de pérdida de peso y llévate gratis 3 cajas de té, el té detox, el té lipo y el té drena, que son el complemento perfecto para que consigas deshacerte de 5 kilos rápidamente. Eso sí, has de llamar ahora mismo de nuestra parte al 93-249-2300 y de regalo van estas 3 cajas de té.
Claro que sí, y además en tres semanas pierdes peso, en tres semanas ganas salud, así que depúrate, te desintoxicas, llama ahora mismo al teléfono 93-249-2300, mañana mismo te lo llevamos a tu casa sin gastos de envío y apto para todas las edades, al ver personas celíacas, diabéticas y deportistas, y nos ayuda a recuperar los niveles de azúcar y colesterol. Si quieres empezar ya el plan 1, 2, 3, llámame al teléfono 93-249-2300 y yo te garantizo que vas a bajar más de dos tallas.
Antes de Navidad, más de dos tallas, ¿eh? Adiós kilos, bienvenida Navidad, bienvenida a las comilonas porque las habrá, pero habremos bajado ya esos kilitos, ¿verdad? 93-249-2300, totalmente natural, con registro sanitario europeo, 93-249-2300.
Y llévate, llama ahora mismo de parte de Albert al 93-249-2300 y pide tus test, tus infusiones, detox, lipo, drena, que te vienen gratis con el plan 1-2-3 y en tan solo tres semanas me vas a perder más de 5 kilos.
Muchísimas gracias, Enriqueta.
A ti, Albert, un beso muy fuerte.
Un beso y hasta mañana.
Hasta mañana.
Escoltem sabis consells i de seguida tertúlia esportiva, que ahir el Barça va empatar contra el Tottenham, va deixar fora l'Inter de Milà amb un gol espectacular d'aquí. Dusman Dembélé.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Moltes vegades els problemes de la boca no es noten fins que les conseqüències donen problemes importants, com pèrdua de dents o dolors insuportables. Per això, una revisió de mitja hora a la clínica OA li permetrà saber l'estat actual de salut de la seva boca. A més, en aquesta visita tindrà un pla de tractament i un pressupost detallat a mida i tota la informació necessària per prendre la millor decisió. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Us presentem la Laura. 33 anys, mare per primer cop. 15 mails enviats des de casa. I a més, no ha hagut de bullir cap biberó, perquè a casa ja té l'aigua que suma. Osmòtic zero. Suma perquè elimina els bacteris que hi ha a l'aigua. No has de carregar ampolles. I a més, Osmòtic Zero és l'únic sistema d'osmosi domèstic del mercat que no malbarata ni una gota d'aigua. Apunta't a l'aigua que suma. Informa-te'n a osmòtic0.es o truca al 900 208 208.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Estrès, nerviosisme, ansietat... De vegades, el ritme de vida tan agitat que portem ens impedeix gaudir de veritat de les coses importants. Temple de Maen és un complement alimentici a base de productes naturals com la grifònia i el safrà. A més, la seva vitamina B6 contribueix a la funció psicològica i al funcionament normal del sistema nerviós. Aparta ja de la teva vida l'insomni i l'ansietat de manera natural. És fàcil amb Temple de Maen. Troba Temple de Maen a l'herbolari i a la teva farmàcia habitual.
Arriba Nadal I com cada any no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 02 22 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal. Per falta d'abriguet. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Per aquests pares que esmercen esforços en fer un menú de 27 plats. Per aquests germans que preparen el pessebre, l'arbre i els torrons. I per aquestes mares que es preocupen perquè tothom tingui un somriure. Perquè aquest és un missatge per tots els que manteniu viva la il·lusió. Aquest any és molt fàcil encertar-la amb el Cort Inglés. Ens agrada el Nadal.
Ràdio Estel.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Tertúlia esportiva.
Por favor, por favor. Por favor, yo quiero jugar por Dembélé. Si pues Dembélé se duerme, yo entreno por él. Yo soy
hombre,
su doble.
Ya lo dijimos ayer que usted podría...
Es que es, ¿no?, exacto, de
sí,
cara.
Sí, por eso.
Es que la gente no lo ve porque es radio, pero Abubakar es exacto a Dembélé.
Es que, de hecho, ahí la rumorología dice que Dembélé estaba castigado ayer y su castigo era que jugara usted.
No, yo fui el día de la presentación, fui yo.
El regate ese mágico.
¿Os acordáis de los toques?
Sí.
El balón.
Ah, era usted.
Era yo. Claro, por eso no dio tres toques seguidos.
Por eso no...
En la presentación. Y por eso algunos partidos juega tan mal, porque a veces es usted. Sí, a veces no voy con el cadete de Júpiter y juego por Dembélé.
Claro. Bueno, pues mire, hoy estoy preparado para la Champions, para la Liga, para la Copa.
Sí, pero ayer era el Dembélé auténtico, porque ayer la jugada que se marcó el tío...
Sí, 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 jugó muy bien.
Le pedimos a Dembélé, ¿no?
Menos pues, mal bueno, que estás tú ahí, Ernesto. Llega a ser otro y ya se lo hubiese cargado.
Ya dije, ¿no? Que pues que lo vamos a resolver de manera interna, ¿no? Lo puse de titular, marcó un golazo y ya lo dije ayer en rueda de prensa, ¿no? Es uno más en
claro
el grupo.
Claro que sí.
Sí, Ubadí, Ubadí.
Claro que sí.
Tal número 14, evidentemente, Dembélé.
Y lo elogió.
Y día también. Sí, sí, Alba. Sí, bueno, lo elogió de aquella manera.
Bueno,
dijo, ha marcado un buen gol y luego ya dejó como entrever que ya no había hecho nada más. Pero, en fin, así es el que va a decir Valverde del partido y del gulà, sobretot de Ousmane Dembélé.
Tenemos el pinche...
El 14,
venga,
sí.
14, vamos, venga, tira.
Gol, pues un gol que está al alcance de jugadores como él, con el talento que tiene él. Y bien, hombre, bueno, según iba pasando el partido, yo creo que se ha ido cansando un poco más. Y bueno, estamos contentos con él. Ya he dicho que cuando lo hablamos ayer, a lo largo de la temporada suceden cosas con determinados jugadores, con cuestiones que van surgiendo y que intentaremos resolver de manera interna, sin ninguna otra cuestión. Y lo que esperamos es que tanto él como el resto de jugadores que han jugado hoy, que nos den muchas alegrías durante el tiempo que estén aquí.
Sí, pero un poco lo que decías antes, ¿no? Habla con la boca pequeña, Dembélé. Yo creo
como
que
para adentro.
Fíjate, cuando le preguntas por Dembélé, ¿tú crees que Ernesto Valverde, tú le preguntas por un golazo de Leo Messi y te dice, sí, ha marcado un golazo, pero luego ya le he visto cansado?
Hay categorías.
Eso no se atreve a decirlo con Leo Messi. Con Dembélé, un poco así. Y hay gente que ha dicho, sí, ha marcado el gol y ha hecho poca cosa. No, yo recuerdo un pase fenomenal a Coutinho, a la segunda parte, un disparo cerca de la cruceta. Todos los balones que ha tocado Dembélé ha sido realmente peligroso. Y ahí se nota una diferencia. Porque al final es un jugador que marca diferencias y por eso Ernesto Valverde lo ha puesto.
Bueno, a la altura del partido que era suplentes contra el Tottenham, bueno, que es una banda.
Bueno, Josep, y en el otro extremo, Jorge, tenemos a Coutinho, por
tú
favor.
¡Tú lo viste!
Coutinho, que está cabizbajo, todo el rato mirando hacia abajo, la pelota al palo, por favor, actitud. Un jugador de esta categoría, de este carisma, tiene que estar con la cabeza arriba. Yo veía en mi equipo un jugador cabeza abajo, lo primero que hacía, meterle la colleja, por favor.
Claro,
cabeza
sí,
contra el césped, si lleva la cabeza abajo. ¡Cabeza arriba!
Si en el
¡estás en el Barcelona! ¡Altitud, por favor!
Si en el chiringuito un tertuliano no mete cizaña y está mirando al suelo, me lo cargo.
¡Callo, collejón!
¡Collejón!
Voy por detrás y le doy la colleja entre oreja
claro
y oreja.
Claro que sí.
No, però és cert, Edu, que en Coutinho està com desencisat, està desengelat, se'l veu trist.
Es va lesionar, va perdre el lloc a l'11 per Dembélé, que s'ho ha guanyat,
clar.
I Coutinho tampoc ha fet molts més mèrits. Però bé, has de sortir al camp una mica d'actitud, no?
És que és això, si tu estàs amb el cap baix o el rato renegant,
sí,
la pilota
sí,
et va al pal. Si tu vas amb una actitud guanyadora, tens la mentalitat positiva, aquella mateixa pilota entra. És així.
Clar.
És que ara
no,
mateix entrarà en aquesta fase Coutinho que fins que no marqui un parell de gols se'l veurà així trist.
Clar,
no,
clar.
No. I tu has de demostrar el que vals. El fitxatge més car de la història del club. Estàs davant d'un escenari com la Champions. No pots mostrar aquesta actitud. I això que per mi no ho va fer malament. Va estar millor que altres dies. Però no és el Coutinho alegre de principis de temporada.
Però igualment, si una pilota al pal, tampoc et pots, no sé, posar trist. No? Has de continuar i a la propera segur que entra. No?
Ahir vam parlar molt, i a més, algunes coses interessants al xiringuito de Dembélé. Pedrerol i Petón explicaven per què una carrera tan prometedora com la de Dembélé se'n podria anar a Norris. Perquè a una estrella se li perdona tot. És a dir, Dembélé és l'únic jugador que ha arribat tard als entrenaments al Barça?
No.
Hi ha altres jugadors a la història del Barça que han arribat tard molt més que Dembélé, moltíssim més.
Que n'hi han ido.
Que ni s'han presentat o que s'han quedat al gimnàs fent massatges amb un estat lamentable.
Sí.
I que han estat grans figures.
Lo dijo Xavi.
Sí.
Las gastroenteritis son cortinas de humo.
Exacte. Doncs hi ha hagut moltíssima gastroenteritis i jugadors que han tingut moltes gastroenteritis i que han arribat de la discoteca a l'entrenament moltes vegades. Però com són estrelles confirmades, ningú s'ha atrevit amb ells. Amb Dembélé tothom s'atreveix. I una mica per qui anava la reflexió del número 13 de Pedrerol i Petón, perdó.
13, venga, vamos, tira, 13, vamos, venga.
Manejar esta situación no debe ser fácil para el propio Valverde, ¿eh?
Pero claro, lo dijo ayer.
Hay que estar, decía Lobo, no tiene que estar bien rodeado. Muy bien rodeado que estés. Él está con su grupo de amigos también, con su grupo de gente.
No lo puedo prever.
Hay que hacerle ver.
Sí, sí.
Que en ocasiones los futbolistas que son díscolos o despistados, como Dembélé, que de todo hay, y otros que tienen sus manías también, que rozan lo clandestino, en ocasiones son estrellas en sus equipos y entonces les consienten todo mientras siguen siendo las estrellas, pero Dembélé es de ese modo en un equipo que ya tiene sus estrellas.
Tienes estrella todavía,
y cuidado, el tratamiento puede ser diferente,
dices tú, porque Dembélé no es una estrella.
No lo es.
O sea, un genio si no es estrella no puede tomarse licencias.
Lo que digo es que puede frustrar su carrera, porque esa tendencia al error sin ser estrella no se perdona. Si eres la estrella te lo perdonan los compañeros, el entrenador, la directiva, el público, porque al final resuelves. Tienes tanta calidad, eres tan genial que dices, bueno, mira.
Doncs, mira, no és una estrella, però l'altre dia fèiem els càlculs al Rondo, sense els gols de Dembélé a la Lliga, el Barça seria desè, eh?
Home, jo recordo
seria desè sense Dembélé.
Els primers 3 o 4 partits de Lliga que va fer gols importants.
Clar, és que, i a la Champions igual. Ahir Dembélé li dona 1 milió d'euros al club perquè és l'únic que va xutar porteria. És a dir, els pals de Coutinho, sí, però Dembélé ahir li dona 1 milió d'euros al Barça.
Un milió?
Un milió per haver empatat, que és el que paga la competició.
Sí.
I si hagués guanyat, li hagués donat 2,6 milions d'euros.
Sí,
és a dir, que al final, sí, tu li pots posar una multa, com han dit, de 100.000 euros, però ell t'acaba de donar un. A tu, amb la seva actitud. És a dir,
bueno, està...
Valverde va estar bé, va dir, de portes endins ho tractarem, però sí, ja que s'acabi el tema, és que ahir es va atrevir a parlar fins i tot a l'Anyà. És que ahir a l'Anyà, en zona mixta, le tenemos que ayudar. Bueno, l'Anyà, tu tens la mateixa edat que Dembélé.
Sí,
aleshores, és que no serveix per res dir le ayudaremos, saldrà... No, no, yo estoy harto ya de los jugadores, le vamos a ayudar. Si le queréis ayudar, tapadlo, coñe, como habéis hecho con el resto. Como habéis hecho con Ronaldinho y compañía, ¿o no?
Igual es una consigna, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a decir todo lo mismo pues pa no meternos en un jardín, ¿no?
Bueno, pues no vamos a ayudarle porque de momento lo que os está ayudando es él a vosotros. A mal gol a la Español, a mal gol a Vallecas, a mal gol d'ahí, jugadas que fa, vull dir, en fi, que sí, que es que de portes endins li fotin la multa que li calgui. Sí, 100.000, 200.000 o el que vulguin. Però de portes a fora. De portes a dins, vull dir, de portes a fora no hi ha cap problema, és un jugador nostre i ja està. No, què és això de lo tenemos que cuidar, lo tenemos que animar? Bueno, de momento, insisto, el que os está animando es el a vosotros.
Sí, además ya se fue Neymar y tampoco hay tantos cracks en el mundo, ¿no? O sea, hay que cuidarlo porque Messi en dos o tres años pues igual se va, ¿eh?
Mira, me le voy a llevar un día al Guernica a Dembélé.
Pues claro que sí, me guardáis las chapas.
Claro que usted va mucho al Guernica, ¿eh? A la sidrería Guernica, per ser, avui mateix, demà farà una miqueta més de fresca, però hi ha unes estufes, a mi m'encanta. Em poso a la terrassa encara que faci fred perquè hi ha unes estufes amb foc, ¿eh? Amb sí. Foc real, bueno, és un ambient brutal a la sidrería Guernica, al Port Balis. Mireu, podeu provar dos menús. El menú de sidrería de 50 euros, les dues persones... al Port Balis, allà, barreres, insisteixo, sidreria Guernica, choricito a la sidra, morcilla de Burgos, truita de bacallà, tires de bacallà fregit, xuletón d'un quilo, amb guarnició i beguda, inclosa 50 euros les dues persones. Això qualsevol dia per dinar o per sopar. Però als migdies fan un menú de 14,90 euros. I aquí podeu provar els vins del Pirata del Bierzo, també. 14,90 euros. I entra la paella aquesta que sempre us dic, que és la millor que jo he provat mai, entra sense suplement qualsevol migdia per 14,90. Reserves al 93792-9600, Sidreria Basca Guernica, al Port Balis, a Llavaneres. I res, en 30 segons, Florentino, hoy le toca Champions al Madrid, però està tot el pescado vendido.
Bueno, creo que jugamos además com a les 7:05.
Sí, a les 7:05.
Contra el CSKA de Moscú, que és tercero en su liga, un rival directo por la Champions.
Sí, bueno, pero si ganan son 2,6 millones de euros, ¿no?
Sí, bueno, jugaremos con Isco, jugaremos con Asensio y a ver si los suplentes pues están a la altura.
Es que ponerlos hoy es un insulto, lo siento.
Bueno, pues le prepararemos el brócoli a Isco pues para que no marque Michelin, ¿no?
Nois, ha estat un plaer compartir programa amb vosaltres. Demà més,
Adeu. Adeu, Albert, bon dia.
Bon dia.
Adeu, Clàudia.
Adeu, Radio Estel.